Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 24 de gener del 2026, avui El Suplement tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Gelong, després de la crisi de mobilitat que hem tingut aquesta setmana. Veurem si al llarg d'aquest dissabte i d'aquest diumenge es restableix mica en mica la normalitat. Pendents del temps, també, un cap de setmana més. A les 10, com sempre, a l'Hora Negra de Maica Navarro, i després...
No hay ninguna duda de que él ayudó un montón de gente. Donde no cuela es que haya algo supernatural, de un cierto modo.
Así que me parece que puede ser condescendiente que me digas esto.
Avui al Suplement, la història d'Anna Alarcón, una de les grans actrius de casa nostra, amb una trajectòria personal brutal. Quan només tenia 8 anys, l'Anna va patir una anorèxia nerviosa, un trastorn que va superar, malgrat totes les contradiccions, amb l'ajuda del xaman André Malvi. Ara l'Anna presenta Supernatural, un documental on retrata aquest controvertit episodi amb totes les seves llums i ombres. A les 11 tornen les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins al delta del Níger, i després...
Ei, què tal? Normal, amunt i avall.
Aquest és el Ferran Palau, un dels grans artistes pop que tenim en català. Avui ens visita amb un disc acabat de sortir del forn titulat Aniversari Feliç, i aprofitarem per bufar espelmes perquè avui també fa anys. Tot això en un matí en què ens visita el Joan Callarissa i la Laura Fam, les pantalles i el cor, i el Pep Noguer avui rematarà el dissabte parlant d'alvocats catalans. Bon dia al que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. Doncs bé, avui ens llevem amb la notícia que el servei de Rodalies torna a estar suspès a tot Catalunya. N'ha informat el govern de matinada després de 8 hores de reunió amb Renfe i Adif. Segons el comunicat del Departament de Territori, Renfe i Adif els han comunicat la seva incapacitat d'oferir el servei a tota la xarxa ferroviària catalana avui. La reunió s'ha fet després que ahir a la tarda hi hagués un despreniment que va obligar a tallar l'R1 i s'han emplaçat a una nova trobada aquest matí a les 9 a la Conselleria de Territori. L'accident d'ahir a l'R1 es va poder evitar perquè el tren circulava lentament i va poder frenar quan es va trobar la via bloquejada per un despreniment de terra. El sindicat CEMAF afirma que Renfe paralitzarà les línies del risc perquè és intolerable que es tornin a repetir aquestes incidències. En declaracions aquí al Catalunya Nit, Francisco Cárdenas, maquinista de tren i responsable de la UGT a Renfe, ha explicat quins són els punts perillosos que s'han detectat en les marxes sense passatgers que s'han fet els últims dies.
Es que el trozo de Blanes a Massanet es la selva auténtica, o sea, está lleno de árboles, de todo eso es cierto. Todo lo que llega para el norte de Girona para arriba está de arboleda total. Luego hay muchos taluds y muchas trincheras en la línea de Manresa. Hay varias zonas donde es abundante eso, ¿vale? Por lo tanto, hay más posibilidad o más probabilidad de que pueda haber desprendimiento.
Per tant, Catalunya tornarà a estar avui sense servei de Rodalies, com ja va passar dimecres i dijous arran de l'accident mortal de Gelida. La Generalitat mantindrà avui els serveis alternatius per carretera. I a tot això, l'autopista P7 reobrirà avui, en principi, un carril de circulació en sentit sud després de 2 dies totalment tallada entre Martorell i Vilafranca arran d'aquest accident de Gelida. Trànsit preveu que els cotxes puguin començar a circular-hi a partir de les 2 del migdia quan s'hagi superat el pic de trànsit de l'operació sortida del cap de setmana. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Penseu que hem d'obrir no només la barrera de Martorell de l'autopista P7, sinó també l'entrada de l'A2 cap a l'autopista P7 i també probablement la sortida de Gelida cap a l'autopista. Per tant, això pot generar un efecte embut si només tens un carril. En un moment que surten molts cotxes, si tu fas l'anunci de l'autopista P7 ja ha obert un carril, és probable que s'entengui, hi ha l'autopista oberta. I no, l'autopista no està oberta. Està oberta molt a precari, només un carril.
Durant la setmana que ve es mantindran les barreres apujades als peatges de la C32 com a via alternativa a l'autopista. Del món, Rússia, Ucraïna i els Estats Units continuaran negociant avui a Abu Dhabi un acord per posar fi a la guerra. Les diferències territorials es mantenen després de la primera reunió al Kremlin. Insisteix a reclamar la totalitat del Donbass, inclosa la part que no ha ocupat. I aquesta matinada hi ha hagut bombardejos a la segona ciutat més gran d'Ucraïna, bombardejos per part de l'exèrcit rus, que han fet que se sàpiga a aquesta hora diversos ferits. I l'escriptora i periodista de Catalunya Ràdio, Agnès Marquès, ha guanyat el 46è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la segona vida de Ginebra Bern. La història parteix de fets reals. El 2014, en un petit poble de Texas, es va publicar un anunci en el qual una dona felicitava el seu marit i la seva amant pel fill que esperaven. Una periodista de Barcelona rep l'encàrrec de fer un article sobre aquest fet, amb l'objectiu que es converteixi en viral i de consum ràpid. A partir d'aquí, l'obra planteja dilemes, com els límits entre els secrets i la veritat, i oferir al món informació d'una persona, un tema que va més enllà del periodisme.
Com tractem la informació que sabem sobre els altres? Tenim un poder, no? I com utilitzem aquest poder és el que m'interessa. I fa la sensació, això és un neguit que tinc jo, però com a persona, ja no com a periodista, que cada vegada ens tractem pitjor i que cada vegada som més insensibles i que cada vegada tenim menys empatia i que cada vegada tenim menys filtre.
L'obra, que és la segona novel·la d'Agnès Marquès, es publicarà el 25 de febrer en català i castellà amb les editorials Columna i Destino. El Ramon Llull, recordem que està dotat amb 60.000 euros. I en esports, el Barça femení juga avui a les 7 del vespre a la final de la Supercopa contra el Real Madrid, un clàssic sense Quica Nazaret, a qui se li ha mantingut la vermella, i que seguirem a la TDG d'aquí, de Catalunya Ràdio. També avui, a la primera divisió, en aquest cas masculina, l'Espanyol intentarà posar fi al petit sotrac de 3 partits sense guanyar. Ho farà al Camp del València a partir d'un quart de 5 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça i a la pista de l'Asvel francès per 91 a 98 amb 31 punts de Kevin Ponter.
El suplement amb Roger Escapa.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
Esclat. A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard se'm va comprar una novel·la. I més tard me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
El suplement de Catalunya Ràdio, quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb el Mans i la seva cultura d'arrel.
Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Avui és dissabte, 24 de gener, i déu-n'hi-do com avança a ritme vertiginós aquest 2026, que res, fa 4 dies tot just estrenàvem. Fa una setmana va fer 67 anys que va morir Joan Amades. Ja ho sabeu, destacadíssim etnòleg i folclorista, autor del Costumari Català, a través del qual es recullen les tradicions folklòriques de totes les terres de llengua catalana. I fa només uns dies que el 3CAT ha estrenat Departament Amades.
Benvinguts a la Direcció General de Folklore i Tradició.
Generalitat de Catalunya.
Al departament tenim dues feines. L'oficial és la d'oficina i no és perillosa.
Per l'absència de dents...
És una sèrie d'humor basada en el folklore català i en alguns dels seus personatges més representatius. Què passaria si aquests personatges del folklore tinguessin vida pròpia? En parlarem amb la Júlia Cot, guionista i creadora d'aquesta sèrie, i amb l'Anna Moliner, una de les actrius d'aquest Departament Amades. I avui, Artesa de Segre, hi ha festa grossa. Avui és la gran nit del sardanisme lleidatà. Aquest vespre se celebra la 30a edició de la Nit de la Sardana que organitza la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida. En parlarem al mans amb la Pepita Solsona, la presidenta de l'entitat. I aquest cap de setmana també tenim festa grossa a Torrelles de Llobregat, on tot està preparat per acollir demà, 25 de gener, la festa d'Estellà. Sabrem si ho tenen tot a punt. I abans d'acabar, encara podrem parlar de castells. És any per ell, és any de concurs, i alerta perquè una de les colles punteres del país estrena cap de colla. Es tracta de la colla jove Xiquets de Tarragona, que encarrega a la Gina Fort la direcció tècnica de la colla tarragonina. Amb ella també parlarem avui al programa.
Dissabte a les 6, ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
Som els del Mans, bon dia. Parlem d'una nova sèrie que s'ha estrenat a casa nostra, el 3CAT.
Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix. Tot el que tu coneixes no és com t'ho han explicat. La lluna té dues cares, la fosca és qui diu la veritat. Tra-la-rai-rai-rai-rai, vine aquí i veuràs. Tra-la-rai-rai-rai-rai, que a prop que estan el bé i el mal.
Això que sentiu és la sintonia de Departament Amades, és la nova sèrie del 3CAT. És una sèrie d'humor que té el folclore català com a protagonista, això sí, tractat des d'un punt de vista que jo crec que no s'havia vist mai. Avui al Mans tenim amb nosaltres la Júlia Cot, és la guionista i creadora de la sèrie, juntament amb en Jordi López Casanovas. Júlia, bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim l'Anna Molinés, l'actriu i una de les protagonistes d'aquesta nova sèrie. Bon dia, Anna.
Bon dia.
A veure, Júlia, aquest Departament Amades no és més que una oficina de la Generalitat que cataloga i preserva el folclore i les tradicions del país, però aquí hi ha trampa. Aquí això és una tapadora, eh? Una tapadora de què?
Exacte. En teoria és una oficina, és un departament deixat de la mà de Déu, i quan diem deixat de la mà de Déu volem dir ubicat a Igualada, un departament menor de la Conselleria de Cultura, que en teoria cataloga les tradicions populars, el folclore català i en fa difusió, però en realitat també és una mena d'agència encoberta que depèn de la Conselleria d'Interior i que es dedica a preservar l'ordre i la pau entre els humans i les criatures de la mitologia catalana que, sense que nosaltres ho sapiguem, resulta que existeixen i viuen infiltrades entre nosaltres.
I
s'encarrega de gestionar els petits conflictes que puguin sorgir entre criatures que viuen doncs, en el món contemporani.
I d'això se n'encarrega l'Anna Moliner amb el seu personatge de la Dolça, que és la responsable d'aquest departament. Anna, aquestes criatures existeixen de debò? Tu les has pogut veure?
Sí, les he tractat, tot està controlat. El personatge de la Dolça, com tu dius, és la cap d'aquest departament tan especial, molt motivada per ella, la seva feina, doncs, bueno, és la més important de les missions, no? Et pots imaginar. I cada capítol, de fet, tracta, no?, d'un conflicte amb una d'aquestes criatures fantàstiques que acuden a nosaltres perquè hi ha algun problema amb els humans o ha hagut algun malentès o s'ha de gestionar alguna cosa i en això ens encarreguem la Dolça i el seu equip, no?, tots els que treballem al departament.
I en aquest departament, Júlia, s'han de tractar amb personatges com l'home del sac, com les bruixes del Montseny, com el mateix dimoni, amb Pere Botero. Això és algun trauma infantil? Sí. Tot plegat et surt d'algun trauma infantil. D'on en surt aquesta idea de fer-nos viure amb aquests personatges que, també t'he de dir, alguns foten una mica de por, eh?
Ah, sí? Bueno. La idea surt de l'altre co-creador i guionista, el Jordi López. Ell va ser qui va tenir la idea, aquest titular d'ostres, un grup de funcionaris que han de gestionar aquests temes de fantasia. La idea sorgeix d'ell i després la selecció dels personatges, bueno, respon a que per nosaltres eren llegendes i criatures que coneixíem de quan érem petits, que ens havien explicat contes, d'alguna vegada que havíem fullejat el costumari de Joan Amades, i sorgeix d'aquí, no amb una voluntat reivindicativa, sinó de simplement de fer humor i fer una ficció amb els nostres, amb els referents que nosaltres tenim i fer-ho d'una manera natural, perquè vull dir, és el nostre material, perquè és amb el que hem crescut.
I tant.
Perdoneu-me, perquè, disculpeu, però clar, imagina't, o sigui, ara diu el Jordi López, no?, que va tenir aquesta idea, o sigui, quin cap brillant té aquesta idea, o sigui, em sembla, quan la Júlia em va parlar del projecte, o sigui, em va semblar tan original i tan diferent el que s'havia fet fins ara, que bé, va ser com vull saber més. I us asseguro que els guions, ja des del principi, tots els actors, tot l'equip, no paran de riure. I ara estem molt contents de, bueno, vaig veient que gent que a poc la va veient em diu això, no?, de que diferent, com estem rient, estem passant molt bé. Per tant, bueno, no sé, a vegades, no?, quan aquestes idees ja al punt de partida estan original, doncs simplement has de deixar-te portar, entrar en aquest univers i disfrutar-ho, no?
Dana, tu, per exemple, que interpretes la Dolça, es diu que d'aquesta responsable del departament no hi ha ningú més fan de les tradicions catalanes que aquella, que fins i tot mataries, eh? Amb tu també, realment, a la realitat, Anna, ets molt fan d'aquestes tradicions, o això t'hi ha fet introduir ara sense esperar-t'ho, també?
Mira, una mica sí, el bo de la meva feina, no? A vegades com a actriu que sempre et sorprens i aprens coses noves, doncs en aquest sentit. A veure, com diu la Júlia, és natural, sí que tenim tots a dintre aquestes tradicions des de que som petits i no ens venen estranyes ni molt menys, però sí que també hi ha altres figures, no? Per exemple, la pesanta. Tu saps qui és la pesanta? Tu sabies això?
Jo no ho sabia, però ara me n'he assabentat després de veure la sèrie, clar. No tenia ni idea.
Pels oients, no?, que ho escoltin molt resumit, doncs és això, no?, una mena de gos diabòlic que t'apareix en somnis, se't posa davant del pit i et provoca, doncs, molt malsons, no? És com un ésser així, que aquest sí que fa una mica de por, no? A la sèrie ja veureu que tanta por no fa, però, bueno, no vull fer spoiler. La qüestió és que sí, que sempre aprens coses i el que sí que també m'ha encantat, penso, no?, que a part d'assabentar-nos que tenim tots aquests personatges fantàstics a la nostra mitologia, m'agrada també que s'hagi creat una sèrie amb referents tan propers i tan propis de la nostra cultura catalana, no?, perquè penso que també és fer-los un homenatge al mateix temps i posar un valor, no?, i això és un dels punts que també penso que són interessants de la sèrie.
Mm-hmm. Júlia, la sèrie té 6 capítols de personatges, però si mirem a Acostumaria Amades, evidentment n'hi ha tants com vulguis. Aquesta primera temporada té 6 capítols, això pot tenir o ha de tenir continuïtat?
Home, no, tant de bo. No, jo no puc afirmar això, ho hauries de preguntar a altres responsables, però i tant, continuïtat en té. De fet, nosaltres quan vam presentar el projecte, primer en una per 13 capítols pensats, no dibuixats, però de criatures sobre què podrien anar, n'hi ha 26. Mm. Vull dir, clar, evidentment, agafes el costumari i no te l'acabes. I a més, ja no és només també les criatures que n'hi ha, sinó que també hi ha trames d'oficina relacionades amb coses, perquè vull dir, realment aquest departament també fa una part de catalogar, de difondre tradicions, per tant també no sempre calen criatures, vull dir, pot ser que un dia hi hagi un conflicte amb una representació dels pastorets, o en aquest capítol també hi ha una trama amb un capgròs, el primer capgròs immersiu de Catalunya, no?, que et permet veure les festes en primera persona. Vull dir que clar, que és que no només són les criatures, és que les tradicions del folclore català no te l'acabes, és molt ric, per tant nosaltres 2, 3, 4 temporades, pel·lícula musical, sobre gel.
Aquest capítol del cap gros immersiu no us el perdeu, perquè hi veiem la Paula Jornet allà dins. Podem viure les tradicions del país, com la Patum, per exemple, la cantada de veneres dins d'un cap gros, que realment fa molt riure. Ara et fotrem un atracament, Júlia. Dius que ja en tens alguns escrits, però fes el favor, que perquè està ple de referències de la cultura popular i també de la nostra pròpia cultura en aquesta sèrie, de personatges que evidentment tothom coneix, però si tens el mans en algun capítol d'aquestes noves temporades si ha d'arribar, et posem aquest repte.
Perfecte, jo l'entomo, però ja saps que l'humor de vegades que et citin pot també no sortir escaldat, eh? Però
igual,
endavant.
Ho assumirem. A més, heu comptat amb Alosa per la banda sonora de la sèrie, que ara ho escoltàvem a l'entrada, que és un dels grups, evidentment, referents que l'any passat va ser una meravella i elles han posat aquesta banda sonora a la sèrie. Està escrita expressament, no, Júlia?
Sí, això és... Mira que ens estarrufen coses, del resultat, però això ens estarrufa especialment perquè quan això només era una idea molt embrionària que encara estàvem pensant de si la presentàvem, si no, un dia per casualitat a l'Spotify ens va saltant en el cotxe amb el Jordi, que és el meu marit, ens va saltar aquesta cançó, la voreta del foc. Uau! És aquesta sonoritat, és aquestes noies, ostres, això que fan també de reivindicar el folclore han de ser elles. I quan vam presentar el projecte a TV3, els primers guions posàvem, sense saber-ho, careta, dos punts, a l'osa. Com de, això ho aconseguirem. I sí, sí, les vam trucar, els vam explicar el projecte i, bueno, ens han fet una composició expressament per nosaltres que és meravellosa, la sonoritat, i és que hi encaixa tant, penses, és que no m'imaginaria a ningú més fent la sintonia inicial de la sèrie.
Anna, el teu personatge cita sovint en Joan Amades. Què creieu o què creus tu que pensaries si veies aquesta sèrie?
Home, jo crec que estaria orgullós i li agradaria, no? I suposo que ell també tindria sentit de l'humor, si no, no crec que tampoc s'hagués dedicat a fer aquest grans llibres, aquests reculls que ens ha deixat, no? Com a gran llegat de reunir totes aquestes cançons, tradicions i històries i mites catalans. Jo crec que sí, que li agradaria. Vaja, esperem, no? Que ens acompanyi d'alguna manera, que ens inspiri i que ens ajudi en aquest camí.
Perquè, Júlia, us heu assessorat, no? Amb l'Associació Cultural de Joan Amades, us han assessorat.
Sí, exacte. Sí, bueno, els hi vam comentar la idea per poder consultar amb arxius o disposar d'algunes fotografies d'ell, i vull dir, sí, han sigut 100% generosos, els hi va encantar la idea. No, ara mateix no han donat resposta, però bé, si no hi ha notícies, bones notícies, per tant, suposo que no han tingut cap esglai. Vull dir, els hi vam explicar que era una comèdia, que partia, i han sigut molt, molt amables, i bé, suposo que també veuen que això és una manera de difondre i que la gent em conegui i pugui despertar curiositat i aproximar-se al costumari i a la nostra cultura tradicional.
És aquest Departament Amades, aquesta sèrie del 3CAT sobre cultura popular i folclore. He rescat una mica, Júlia, veig que tu, evidentment, Igualada, i la cites molt perquè vius a Igualada, però tu vas néixer a Mataró, veig.
Jo vaig néixer a Mataró, sí, tant, a Rocafonda, com a la Minya Mal.
Ets mataronina, sí. i com un servidor que també és de Mataró, soc molt pesat amb les santes, amb les nostres tradicions de Mataró, i si rasques a l'Amades hi trobaràs en roba faves, la Momerota i tot el nostre folclore, vull dir que...
Sí, és que... No, ja tinc pensat el capítol del roba faves, perquè jo crec que com a mataronina me'n puc enriure, que és lo tremendament pesats que som amb el nostre gegant dient que és que tots els gegants són lletjos, però no, però el Robafaves, no. Robafaves és que és guapo.
Aquí trencaré una llança, sí, a favor d'en Robafaves, que no se m'emprenyi la resta de la gent, però tenim el millor gegant del món a Mataró, en Robafaves.
És que jo també ho crec, però volem tractar aquest conflicte perquè tothom es pensa que té els millors gegants del món, però els de Mataró diem, no, sí, tothom s'ho pensa, però és que el nostre ho és.
Anna, estàs convidada. Estàs convidada a la Sant del 25 al 29 de juliol cada any.
És molt fort que parleu d'això, perquè, fixa't, us explicaré una anècdota, i mira quines connexions, vosaltres sou mataronins. Jo, la Júlia, quan molta gent no ho sap, això és molt bonic d'explicar, fa molts anys que ens coneixem, vam estudiar juntes a la universitat. I clar, imagina't, no?, ara retrobar-nos, però més enllà d'això, ara m'he recordat que va ser tu, Júlia, que estàvem a la uni i ens vas dir, no us podeu perdre les festes de Mataró, i ens va convidar i
d'anar,
i un any de la meva vida, com amb 20 anys, no me'n recordo, vaig anar a les festes i recordo que tu estaves allà, però superentregada, i jo era com una mica a dir, bueno, vale, potser no n'hi ha per tant, però escolta, endavant, i mira quins anava a dir que anys després estaríem reivindicant aquestes tradicions.
És veritat, no us recordava que us havia arrossegat els de Badalona, que l'Anna és de Badalona, i altres amics, els vaig arrossegar les tantes. Mira, ja em feia difusió fot 20 anys, això.
Doncs,
veus? Anna, sí, ja ho portaves. Sí, sí.
Anna, que quedem que aquest any, al maig, vindrem a la cremada del dimoni, i tu, al mes de juliol, pots venir al desvetllament bellugós el dia 25, si no et vens al No N'Hi Ha Prou, la matinada del 28 al 29, i tots els actes que hi ha de la nostra fantàstica Festa Major. N'hem parlat amb la Júlia Cot, no de la Festa Major de Mataró, sinó d'aquesta sèrie El Departament Amades. Ella és la guionista i creadora d'aquesta sèrie. La coneixeu, òbviament, perquè durant molts anys també està guionista de Polònia. I l'Anna Moliner, una de les millors actrius que tenim a casa nostra, protagonista d'aquest Departament Amades. Júlia, Anna, tant de bo hi hagi segona temporada i en tornem a parlar aquí al Mans.
Tant de moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, a Catalunya Ràdio.
Aquest gener, ja ho sabeu, Sant Antoni s'endú el protagonisme a la majoria de les festes que tenim, però hi ha una altra sant que també treu el cap en aquestes dates no és cap altre que Sant Pau, que fa que en bastants indrets, entre ells a Torrelles de Llobregat, hi hagi festa major. A Torrelles, una de les activitats més destacades d'aquesta festivitat és el concurs d'estallar, que demà arriba ja a la 42a edició. Organitzen els estalladors i estalladores de l'Ateneu Torrellenc. En Gerard Palet és un d'aquests organitzadors. Gerard, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No us acabeu les elles, a Torrelles, entre tot plegat?
Sí, així és, així és.
Escolta'm, fes-nos quatre cèntims d'aquest verb estallar. Què és això?
Bé, estallar és un ofici que ja s'ha perdut, o bueno, que encara es fa, però en maquinària, però que nosaltres una mica volem destacar, és un ofici que s'havia perdut antigament, que feien els mosqueters, i era els tions grossos els estallaven. Què vol dir estallar? Vol dir partir-los de manera en longitudinal, o sigui, en la línia de les vetes dels troncs, i llavors s'obrien més fàcilment i així podien assecar molt millor la llenya i que també tingués unes dimensions més reduïdes per ficar dins del foc o dels forns.
I demà arribarà aquest 42è concurs d'estallar. Això és propi de Torrelles. Explica'ns en què es basa aquest concurs.
Bé, primer de tot, dir una mica en referència als altres pobles. Hi ha altres pobles que fan concurs d'estallar. Segurament la part així més que ens fa diferents a nosaltres és que ho fem amb massa i tascons. Hi ha pobles que ho fan amb destral, hi ha pobles que es fa amb una massa d'estallar, nosaltres ho fem amb massa de fusta i tascons. I aquesta és la particularitat que ens fa més singulars i que ens fa una mica diferents. Llavors nosaltres el que fem és agafar aquests troncs que mereixen aproximadament uns 60 centímetres de llargada, que normalment són de pi blanc, i llavors els fiquem a terra totalment longitudinal i fiquem el tascó de ferro a sobre i piquem amb la massa de fusta. Llavors aquest tió s'obre i llavors hem de fer quatre parts de cada tió.
Per tant, aquesta varietat sí que és pròpia de Torrelles, altres indrets de Catalunya també s'estella. En aquest concurs, què hem d'esperar? Quants participants hi ha? Sempre hi ha algú que és el rival a batre o això va variant entre l'any?
Mira, hi havia uns anys que sempre més o menys eren els mateixos rivals a batre, però sí que és veritat que hem de dir que els dos, tres últims anys està pujant una fornada de gent jove que es nota, la joventut apreta i llavors està variant molt. Ja no és sempre els mateixos. Ja variem un podi que es va rejuvenint o que va variant molt cada concurs.
Això pels homes, però m'imagino que també hi deuen participar les noies,
exactament
les dones,
sí,
també
sí.
Exactament igual.
Hi ha el mateix igual, Hi havia uns anys que potser veiem sempre les mateixes noies i ara sí que amb aquesta rejuvenació dels participants ens ha fet això. Perquè us feu una idea, aquest any estarem al voltant de 115 piles, uns 130 participants.
Déu-n'hi-do. I tenint en compte que aquesta edició és la que ja en fa 42, les dones sempre hi han pogut participar?
Vale, bona pregunta.
Us haurem de tocar la cresta, això, no?
Bueno, sí, com a tot arreu. Segurament ens podríeu trucar la cresta. Mira, nosaltres era un concurs que no estava catalogat d'homes i dones, simplement que era un concurs obert a tothom, en què tothom participava. Què passa? Com que era un ofici que normalment el feien homes, els primers que el van començar a fer, que jo recordo petit haver-lo vist, eren gent gran. Eren gent gran, gent de l'ofici, gent que l'havia practicat i, per tant, només veiem homes. Les primeres dues noies a participar no va ser fins al 2002. I fins al 2016, no fem una categoria especial de dones. Perquè vèiem que elles també havien de ser representatives, també havien de poder competir i vam fer la categoria exclusiva de dones, que això ha fet que augmentés molt la participació d'elles, que és el que volíem, augmentar la participació de les dones en el concurs.
Demà això ho podreu veure a Torrelles de Llobregat, creuem els dits, a priori no hi ha...
Esperem,
no hi ha mal
si
temps.
El temps ens acompanya.
Sí, no com el cap de setmana passat amb la majoria de tres toms. Aquesta festa, el que sí que és obvi, és que Sant Pau, que som a mes de gener, però això a Torrelles es viu gairebé com la festa major que més públic acapara al llarg de l'any, oi?
Sí, nosaltres tenim tres festes majors, per dir-ho, però una és una fira, que és la Festa del Cirera, que fem al juny, i tenim dos festes majors, que són els dos patrons, que són un de tardor i un d'hivern, que un és Sant Martí, que la fem al novembre, i a l'hivern tenim la de Sant Pau, que s'ha convertit en la festa grossa, per dir-ho, on tenim tot el més fort ho tenim per Sant Pau.
Perquè també hi ha aquest ball de la Tal·lara, que és un dels balls característics de Torrelles, que també l'hem pogut viure fa unes quantes horetes, no?
Sí, ahir va ser ahir a la nit que ballàvem al Ball de la Talara, que la podem proclamar una dansa viva, que això vol dir que es balla cada any al poble, i que no només ho fan els dansaires de l'Esbart, que fins ara és els que ho feien, sinó que ho fa tot el poble. I ahir vam arreplegar sobre les 200 persones, quasi 300 persones, ballant aquí a la Talara, al mig del carrer Major.
Fantàstic. És en Gerard Palet, un dels organitzadors d'aquesta edició del concurs d'Estellà, que ja ho sabeu, estelladors, estelladores, a l'Ateneu Torrellenc. En Gerard Palet és un dels membres d'aquest Ateneu Torrellenc i demà estarà molt pendent, evidentment, d'aquesta 42a edició d'aquest concurs d'Estellà, del qual hem parlat avui al Mans. Gerard, que vagi molt bé demà aquest concurs.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Així ho esperem. Igualment,
adéu.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu, bon dia, bon dia.
És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
Som els del Mans, ja ho sabeu, cada dissabte dins del suplement. Avui, a Artesa de Segre, a la Noguera, a partir de 6:15, se celebra la 30a edició de la Nit de la Sardana. Aquí s'hi reuneix el bo i millor del sardanisme lleidatà i compta amb la participació de dansaires, colles, monitors, agrupacions, músics i, evidentment, també de públic en general. La Pepita Solsona és la presidenta de la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida. Pepita, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja ho tenim tot a punt per aquesta Nit de la Sardana?
Tot a punt.
Què és el que hem de destacar d'aquesta 30a edició d'aquesta nit?
Bé, la Nit de la Sardana és per nosaltres la festa del sardanisme, com ens agrada dir, i com has dit molt bé, estem tots els sardanistes implicats, ja sigui de colla, de plecs, monitors, exdansaires, i també en la col·laboració de gent del poble.
Aquesta festa començarà, com hem dit, aquesta mateixa tarda, però s'allarga fins a la nit, amb un seguit d'activitats. Explica'ns què és el que hem de tenir controlat.
Molt bé, doncs hi ha com a dues parts ben diferents. La primera és el lliurament dels trofeus a les colles del 50è campionat de colles sardanistes del campionat de la Terra Ferma. Aquest any, com dic, és el 50è aniversari de l'Axtell. L'Axtell és l'organitzadora dels concursos. I aquesta seria la primera part. Hi ha totes les representants de totes les colles que participen i se'ls dona, segons la posició que han quedat, doncs, els diplomes i els trofeus corresponents. I una segona part és el lliurament de premis a persones i entitats que durant aquest any han destacat per la seva feina envers la sardana. Hi ha dos premis principals, que són el Rotllana i el Cert de Lleida. El Rotllana és per l'Ajuntament de Palamós, hem decidit aquest any que sigui per l'Ajuntament de Palamós, pel so de coble, pels 10 anys, em sembla que porten fent aquest espectacle dedicat a la copla fusió i, bueno, és una innovació que hem tingut molt en compte. Vindrà un representant de l'Ajuntament, que els ha fet molta il·lusió també que els hi otorguem el premi. Aquest premi sempre intentem que tingui més repercussió, o sigui, que sigui per algú que pugui fer més difusió de la sardana a nivell de Catalunya, no només a nivell de les Terres de Lleida. I després sí que tenim el Premi Cerdà Lleida, que sempre fa referència amb algú que també ha destacat per algun fet important relacionat amb la sardana, en la seva promoció, que aquest sí que és de les comarques de Lleida, i en aquest cas serà pel jove Flavia Boleda. Pel seu, es diu Bolo 01, que és un treball de fi de grau que va fer, i es titula Encreuament Sardanistes, i és també una cosa molt innovadora, perquè es tracta de fusionar la sardana amb jazz, música electrònica, fotografia, menjar, i bueno, i ens agrada, doncs, premiar gent jove amb iniciatives.
Està molt bé que la gent jove s'involucri en tot el tema de les sardanes. En aquesta 30a edició ja ens ho explica la Pepita, que això viatjarà també amb aquest premi rotllana de la Noguera Baix Empordà, amb aquest so de coble que organitza Palamós cada any, que es pot gaudir al llarg de l'estiu. M'imagino que ja esteu pensant que l'edició 31, això serà rotatiu, ja sabem el nom de la propera població. Això es pot anunciar, ens ho pots explicar?
Sí. De fet, també es fa el traspàs. No sé si ho puc anunciar, per això. És veritat, igual no, eh?
Igual no ho pots explicar, però ho digues així, una mica en veu baixa.
In situ sí que es fa el traspàs d'alcalde a alcalde. O sigui, ja tenim qui serà l'any que ve el poble que ho acollirà.
Bé, doncs aquesta nit...
Però sí que m'estimo més no diu fins a la nit.
Aquesta nit ho sabrem, on s'acull aquesta 31a edició, perquè m'imagino que a partir de demà ja mateix ja deixem davant d'aquesta 30a edició i ens posem a treballar en aquesta edició 31.
Sí, exacte. Però és el poble bastant el que decideix, juntament amb la Federació i l'Axtell i tots els sectors. És bastant el poble que decideix el que vol fer. En aquest cas, per exemple, a Artesa, hi ha l'Esbart Dansaire, l'espectacle, sempre hi ha un espectacle, i va a càrrec de l'Esbart Dansaire Somriu. Somriu d'Or, exacte, i la principal de Llobregat. Això és bastant llibertat del poble. Voldria anomenar també que fem una missió especial al Consell Comarcal del Segrià per 20 anys de sardanes a la fresca. Durant els mesos de juliol i agost, el Consell Comarcal del Segre, d'aquest Consell Comarcal, organitza 8 ballades en diferents pobles del Segrià i que tenen molta, molta participació de gent. I després un record molt especial per la Montserrat Carulla, una sardanista que ens estimem moltíssim, que ha sigut el pilar del sardanisme tota la vida i sobretot dels cursos d'ensenyament de la sardana, el Saltem i Ballem.
Doncs molt bé, Pepita, queda dit. Avui aquesta 30a edició de la Nit de la Sardana, a Artesa de Segre, a la Noguera, que sigui tot un èxit. Hem parlat amb la Pepita, és la presidenta de la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, amb la Pepita de Solsona. Que sigui un èxit, que vagi molt bé, i ja sabrem aquesta nit on anirà per aquesta edició 31.
Gràcies, moltes Pepita. Gràcies per fer-ne difusió.
Per haver estat avui al Mans. Bon dia.
Molt bé, gràcies. Adéu, adéu.
Desperta't amb festa, dansa i tradició. Ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
I avui al Mans també volem parlar de castells, perquè ja ho sabeu, aquest 2026 és any de concurs per les colles castelleres, amb l'habitual trobada el primer cap de setmana d'octubre a la Tarracó Arena Plaça. Allà s'hi reuniran les millors colles del país i una d'aquestes colles arriba amb renovació a la seva tècnica. I per primer cop, una dona serà l'encarregada de dirigir una de les colles punteres del país, la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Ella és la Gina Fort. Gina, bon dia.
Bon dia.
Ja saps on t'has ficat, eh?
Sí, sí. Porto suficients anys a la colla com per saber a on em fico.
Es va fer aquesta assemblea, vas tenir un ampli suport per part de la gent de la teva colla, de la Jove de Tarragona, i de retruc trenques un dels mites del món casteller, com a mínim a la zona tradicional, perquè ets la primera dona en ser escollida cap de colla. Tant de bo algun dia això no hagi de ser una notícia.
Doncs sí, la veritat és que per nosaltres, com a colla, no ha generat com a una notícia molt rellevant. Tothom m'ha fet costat des del primer moment, per tant, ha sigut molt guai, i crec que ha de ser notícia al titular, però que ningú s'ha de qüestionar que això passi. Llavors, aquí és on hem de treballar entre tots. Com a colla, nosaltres hem sigut sempre una colla pionera en aquest aspecte. Hem tingut presidentes, ara tenim la presidenta de l'associació, venim d'una presidenta que ja ha estat en la candidatura anterior, i com a cap de pinyes també hi ha hagut responsables i tal, però al final, si mires al llarg de tots els anys de la colla, acaben sent molt poques dones, i és, crec que, jolín, això ha de donar ganes que la gent es vulgui fer aquest pas i posar-se al davant.
I tant, amb tant de bo sigui així. Escolta'm, segur que tens un 2026 carregat, evidentment, de feina, però segur que també hi ha un dia, que és aquell 4 d'octubre, Tarracó Arena Plaça, concurs de castells, jugant a casa, encara queda molt de temps, però no sé si és la data que tens més marcada gairebé al calendari, independentment de Santa Tecla, Sant Fèlix, que encara s'ha de confirmar si s'hi va o no. Segur que aquesta data del 4 d'octubre la tens marcadíssima.
Per nosaltres, com a colla, al concurs sempre intentem anar amb tot el màxim, però també és veritat que intentem fer-ho a totes les diades que anem. Al final tenim un calendari molt exigent, que amb moltes diades superimportants, venint des de després de Sant Joan, Torredembarra, el Callà, l'Arbós, Sant Magí, Vilanova, tot això és brutal, i Sant Fèlix, i aquest any anem també. Llavors, crec que sí, el concurs hi és, però tenim un calendari que ens permet el luxe de poder fer molt bons castells en molts llocs.
Mm. Tu, com a cap de colla, quin és el repte que et marques a aquest 2026?
Jo em marco que comencem un nou camí com a colla. Portem molts anys amb un bon treball boníssim, amb uns resultats molt bons, però també és veritat que ens ha generat una certa rutina aquest treball, perquè des de fa 15 anys que treballem de la mateixa manera. Llavors jo em marco com a objectiu trencar una mica, agafar tot el que ens ha funcionat, potenciar-ho, i tot allò que alguna cosa ha fallat, doncs donar-li una volta i així poder començar un camí i que ens porti a fer castells encara més grans, que segurament no podran ser ara, en aquesta temporada, perquè al final un canvi no dona resultats tan ràpidament, però sí que sigui com l'inici de tot el que ha de venir en un futur, perquè crec que podem aspirar al que vulguem.
El teu projecte comença aquest 2026, és un projecte que va any a any, o ja t'has compromès per aquesta temporada i com a mínim per la propera, oi?
Sí, nosaltres anem sempre 2 anys i llavors ens comprometem per 2 anys, i d'aquí 2 anys esperem que algú altre agafi el relleu, però que vulgui seguir aquesta mateixa línia per poder seguir creixent.
Tenim molta mania sempre amb els periodistes a parlar d'on és el sostre de les colles castelleres. Evidentment, si pregunto on és el sostre del Jove Tarragona, em diràs que on vulgui la colla. Això suposo que deu anar cap aquí. Però clar, també parles d'aquesta certa rutina, però clar, estem parlant d'una rutina amb uns castellassos que feu vosaltres any rere any, amb aquesta Torre de Nou consolidadíssima de la temporada passada, amb aquest Pilar de Vuit, que si vols tornem a repetir el que va passar a Sant Magí, amb aquell Pilar, aquell miracle que vau acabar descarregant, però també heu picat, evidentment, a la porta del Castell de Déu, no? Què fa falta? Fa falta més massa social, tenint en compte que sou una de les colles que més n'arrossega de tot el panorama casteller, però això s'ha de traslladar també a poder fer molts més assajos amb molta més gent per poder arribar a consolidar castells, consolidar per dir-ho entre cometes, perquè, evidentment, costa moltíssim, no?
Sí. Nosaltres ens basem molt en que hem de treballar més i millor, perquè amb el que hem fet fins ara hem arribat a fer doncs, el que hem fet, castells de gamma extra bé, però ens falten aquells castells premium que ara s'anomenen, que aquests els podem arribar a tocar però no hi arribem del tot. Llavors, ara la nostra clau és assajar millor, assajar més, i introduirem de manera puntual algun assaig més durant la setmana. Fins ara assajàvem 2 dies a la setmana, llavors creiem que potser hi ha moments que necessitem un tercer assaig, perquè sí que tenim una metodologia boníssima a nivell d'assaig, que tenim un ritme, un volum, i que quan comença un assaig i quan acaba tenim l'hora que comença i que acaba, que no se'ns allarguen, però això a vegades fa que ens centrem molt en el volum i perdem una mica la qualitat, i et fa que no puguis arribar a tot. Llavors, introduint aquest assaig ens donarà per generar més gamma, més castells d'aquests que volem provar i que no estigui tan limitat, i poder centrar-nos de que si un dia un assaig hem de mirar aquella prova per fer-la bé, bé del tot, i no només fer volum, 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 perquè no tenim temps, doncs també ens ajudarà.
Introduint tercer assaig, això ja ho fan, evidentment, a unes altres colles, a Valls, mm-hmm. Vilafranca, etc. Amb això, la gent t'arrufa una mica el nas aquí a Tarragona, o diuen, no, és que nosaltres volem un tercer assaig, perquè això, evidentment, després es podrà traslladar a la plaça?
Aquí hi ha els dos bàndols, òbviament hi ha gent que creu que sí, que és necessari, i hi ha gent que, bueno, si amb tot el que estem fent ja ens va bé, doncs ja ens va bé. Llavors és una mica així buscar l'equilibri del que necessita la teva colla, tu l'has de conèixer molt bé. Llavors nosaltres sabíem que ara mateix, si volíem introduir això, no ho podríem introduir a partir d'allà cada setmana fent 3 assajos. Jo conec a la meva colla i jo sé que si això ho fem, molta gent se'ns tirarà a sobre. Llavors ha sigut una mica de, bueno, doncs ni tu ni jo, intentem en alguns moments sí que fer-ne 3, abans de diades que ens demanen molt també, i així a veure si podem intentar arribar més en aquests castells que realment ens separen sobretot de les colles vallenques i de Vilafranca.
Que van acabar la temporada com un tro, recordem com van anar el Tots Sants de Vilafranca, recordem evidentment també com va anar a Santa Úrsula per les dues colles de Valls, són les que de cara a aquest 2026 veus més com un possible rival, entre cometes, ja sabem en el món casteller, però en el fons tots som rivals, les colles castelleres, del que pugui acabar deparant aquest 2026 amb horitzons incerts, després del que vam veure al final de la temporada?
Sí, nosaltres som molt conscients del nivell que tenim i jo sóc molt exigent i jo vull aspirar a molt més, però també tenim clar que aquelles colles ara mateix, mirant-nos a nosaltres, estan jugant a un altre nivell, nosaltres no estem allí, que hi vull arribar, sí, i que intentaré fer-ho tot, sí, per això parlava de que al final no és una candidatura i que volem un projecte de pam d'aquests dos anys, sinó que volem que acabi agafant marxa per poder arribar, que això és un camí que s'ha de començar. No podem aspirar ara de bones maneres a intentar competir contra elles, que tot i així ho farem. A l'últim concurs vam estar donant la cara fins a l'últim moment, llavors, però ens falta, i això és amb el que ens hem de quedar, de que creiem que ho podem fer, però hem de treballar.
Tu per la colla ja has fet de tot, perquè fa més de 20 anys que hi vas entrar.
Sí, he estat des de Cotxador en Xaneta i he anat baixant de pis fins que ara ja m'he quedat de quins de Castell de Nou i aquí estic.
Fins que tocarà cantar també a aquests castells a Premium i de gamma extra i tots els castells que farà la Jove de Tarragona a aquest 2026. Quan us poseu a la feina, per cert, Gina, després d'aquest hivern que també acaba passant molt ràpid per la gent que fa castells?
Sí, el 6 de març començarem a treballar amb els assajos generals, una mica abans, unes setmanes abans, potser farem una mica pretemporada per escalfar una mica, però el 6 de març és quan comença tot.
Doncs és la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Xiquets de Tarragona. Gina, que tinguis molta sort aquest 2026.
Moltíssimes gràcies.
Mans de l'arrel a la plaça.
Anem acabant el Mans d'aquest dissabte 24 de gener, però abans d'acabar encara volem repassar els actes més destacats que ens esperen aquests propers dies. Hi ha Festa Major d'hivern a Torrelavit, a Sant Pol de Mar, Menàrguens, Torregrossa, Mollet del Vallès o Alcarràs. A Sant Pere de Ribes també celebren la Festa Major de Sant Pau. De fet, demà, 25 de gener, es fa la pujada i baixada a l'ermita de Sant Pau. És un dels actes més potents de la festa i compta amb tots els entremesos populars de la població. Demà a Valls també és la Festa de la Calçotada. La majoria d'entremesos populars de la població seran a la gran cercavila de la Calçotada. Aquesta nit també el Tradicionarius arriba al torn pel gran conjunt d'arrel de l'Esmuc. Precisament també la Copla de l'Esmuc serà demà passat al Teatre l'Aliança del Poble Nou. Avui esperem també que el temps respecti la cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni a Barcelona, després que la pluja fes la guitza la majoria de Tres Tombs el cap de setmana passat. I al Festival Barna Sants, dijous que ve, podreu gaudir del concert que ofereixen l'Arturo Gaia i la Lia Sampai al Casinet Hostafrancs, a partir de poemes de Joan Salvà Papaseit i Vicent Andrés Estallés. L'Arturo ens en fa 5 cèntims.
Cantem a l'amor, cantem a la vida, al treball, al carrer, a la terra, a la taula i al vi. I ho fem a través d'algunes composicions pròpies que hem creat per a l'ocasió, però sobretot a través de la música que hi van posar cantautors com Ramon Muntaner, Javier Ribalta, Rafael Subirachs, Teresa Rebull, Ovidi Montllor o Remigi Palmero, que són referents al nostre país, a Catalunya, en un ofici tan necessari com lo de posar música a la poesia.
Dins del mateix Barna Sants, dimarts 27 i dimecres 28, arriba el Llac Gener 76. És un homenatge a un dels cantautors més importants de la nostra música, Lluís Llach, que vol commemorar el 50 aniversari dels emblemàtics concerts que va fer el gener del 1976 al Palau d'Esports de Barcelona. Fins aquí el Mans d'avui. Gràcies a en Josep Lluís Santiso i Sarassa i en Josep Maria Campillo a les vies de so i muntatge musical. Us ha parlat l'Oriol Rodríguez. Bona setmana i sobretot gaudiu de la cultura popular.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Paraules de la terra, rovellans en temps de sega, camises de franela i sombreros plens de pena.
Un pessic que torni a casa, que et desperte d'infantesa. Una taula tota estesa als jardins florits de festa. Vents de planes d'aire on l'oblit són flors descalces. Vents d'aigües deltaiques on l'amor...
El suplement amb Roger Escapa.
El procés contra l'exdictador xilè Augusto Pinochet.
Quiero extrañablemente a mi patria.
O el del tirà del Txad Hissène Habré.
Le Txad traverse une guerre fratricide.
Han estat alguns dels casos de l'advocat i activista pels drets humans Red Brody, conegut com el caça dictadors.
La gran satisfacción que tengo en mi trabajo es justamente encontrar en Estados Unidos, en América Latina, en África, personas que están luchando para un mundo mejor.
Un món marcat pels lideratges autoritaris, com els Estats Units.
Todo depende ahora del grado de la resistencia en Estados Unidos.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Resistir en l'era de la impunitat.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, la Maica Navarro va donar-nos més detalls sobre el crim passional que va commocionar Sant Adrià de Besòs al novembre del 2023. Arletis Castillo va assassinar la seva parella, en Gerard Guerra, clavant-li 113 ganivetades. I ara, dos anys després, ha reconegut els fets i ha acceptat una condemna de 20 anys de presó.
Ella és detinguda. En aquell moment ella fa un canvi de versió i ja els dos homes, els dos agressors, desapareixen. I el que explica és, un dia troba el Gerard al bany masturbant-se amb una foto de la seva filla petita. Entra en còlera i el que fa és, hi ha una agressió i que l'enganya perquè ell no es pugui defensar i que en aquesta pugna doncs l'assassina i que està en defensa pròpia, bàsicament. I el que li fa especialment a la família és que en els últims dos anys ella ja va a presó preventiva a l'espera d'aquest judici que no s'ha celebrat, amb un amic cubà inicia una campanya de recollida de diners per finançar la seva defensa, amb l'argument de que ella era una víctima del Gerard.
I també vam anar fins a Roda de Ter per conèixer la influencer més veterana de Catalunya. És l'Angelina Coromina, més coneguda a xarxes com la iaia Angeleta. Té 94 anys i s'ha fet viral per la seva manera peculiar de parlar i també pel seu sentit de l'humor. I ens va confessar més que va tenir una cita amb una persona molt coneguda de casa nostra.
Però mostrant que gent tan gran encara busquen parella.
Home, encara hi podries anar tu, algun pretendent segur que tindries.
Merda, Déu. Aquells homes només hi van perquè els facin la feina. Els renten els plats i els cuinin i els hi renten la roba. No hi van per res més,
I ara que ets tan famosa, et deuen haver sortit pretendents encara, tu.
Alguns sí, però no he volgut saber res.
Home, si va venir el Jordi Pujol i et va dir que eres guapa.
Sí. Pobre home. Està molt fotut, pobre home.
Home, està gran. Mira, deveu ser de la mateixa edat, si fa o no fa.
Que... Em sembla que té un any més que jo.
6 mesos més té el president.
6 mesos més.
No sé. Pobre home, si no pot caminar, va amb caminadors. Té una cama que no li segueix. Perquè vàrem dinar un dia junts aquí a...
Digue-li què veu menjar.
Cap i potes de vedella.
Li vas fer tu?
No.
Ah, un restaurant.
Aquí hi havia la Nova de Sau.
I a la Jugular van parlar de les acusacions d'assetjament sexual que envolten Julio Iglesias. Concretament, la Rebeca Rodríguez i en Joan Callarissa van analitzar les lletres de les cançons del cantant per entendre una mica més i donar-nos més context a la polèmica actual.
Si una dona avui en dia, quan ha descobert aquesta notícia, s'ha quedat estranyada, vol dir que no té el sistema d'alarmes ben posat i que hi ha una gran tasca social a fer per a ubicar les red flags, perquè este senyor...
Sobretot,
és un cas evident que és algú que pot anar més enllà pels seus comportaments, no?
És que si ho fa davant d'una càmera, què és el que fa darrere? O sigui, per això a mi no m'ha sorprès quan han sortit els testimonis d'aquestes ex-treballadores d'ell. És que els detalls que elles expliquen són esfereïdors. O sigui, hi ha un detall d'una de les treballadores que explica, per exemple, ell té molts problemes d'asiàtica, i ell explica que va estar una nit sencera llepant-li els testicles i el penis perquè ell es pogués relaxar. I que quan s'adormia, l'estomacava perquè continués. O sigui, jo, de veritat, encara hi ha gent que pensa que aquesta noia... O sigui, a més, què guanya? Si ella és un home poderós, ella no és ningú, no és rica, és o sigui, té una vulnerabilitat total, les tria justament noies joves, pobres... O sigui, ella fa aquesta tria per poder després fer el que vulgui amb elles.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
HBO ja s'hi pot veure la nova sèrie de Joc de Trons, El cavaller dels set regnes.
Sir Duncan the Tall. How good a knight are you?
You'll see. It's this way.
La sèrie, que es pot veure doblada en català, situa 100 anys abans de Joc de Trons per presentar-nos en Dank, un cavaller de poca pena que vol refermar el seu honor en un torneig. Per fer-ho, comptarà amb l'ajuda de Leg, un nen que li farà d'escuder i que amaga un secret.
Is it true? You know everything about a person by touching them here?
Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met.
Who are you looking for?
William Shakespeare.
I el cinema és una pel·lícula nominada a l'Òscar, és Hamlet. La directora guanyadora del Premi de l'Acadèmia, Chloe Zhao, adapta la novel·la de Maggie O'Farrell, protagonitzada per Jesse Buckley i Paul Mescal. I interpreten William Shakespeare i la seva dona, Agnes, i el dol, que passen després de perdre el seu fill petit. I al teatre, la Sala Beckett, tallar-se el peu amb una motoserra. La dramaturga, directora i actriu Bárbara Mestanza proposa aquest espectacle sobre la cultura de la cancel·lació, que ens presenta dues periodistes responsables d'haver tret a la llum uns articles sobre els abusos sexuals d'un director. Però quan ell s'intenta suïcidar, les seves carreres donen un tomb radical. Avui a funció a 8:15 del vespre. Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevat, fem tres propostes avui pel Vallès Oriental. La primera, la Fira Parets Medieval.
A Parets del Vallès, una experiència única que combina tradició, cultura i diversió per a tota la família. Avui, des de les 11 del matí fins a les 10 del vespre i demà també diumenge, als voltants de la plaça de la Vila, al carrer de la Fàbrica i al Parc de la Linera. Cada carrer es transforma en un viatge en el temps i se celebra ara coincidint amb la Festa Major d'hivern de la ciutat. Un mercat medieval amb paradetes, activitats com cavallers, lluites i combats, tallers de ferradura, fullets alats, encanteris i espectacles i animació musical. També gastronomia amb delícies culinàries que ens transporten a l'època medieval, com carns a la brasa, embotits, formatges i postres artesanes.
I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant Casa Royal de Cardedeu.
Situat a l'avinguda Rei en Jaume, número 30, al costat de l'estació de tren i al Teatre Auditori, un restaurant de cuina tradicional especialitzat en carns a la brasa, on podem gaudir d'un bon esmorzar de forquilla, tapes i platets, o fer un menú diari o un menú festiu. I podem tastar la tripa de bacallà, el bacallà amb samfaina, els ous estrellats amb patates fregides i sobrassada, la botifarra negra a la brasa, l'entrecot amb mongetes del ganxet, les croquetes de xai o ara també aquesta època la ració de calçots, de postres, crema catalana, pastís de plàtan amb nata o brioixeria de la pastisseria Sant Lleí. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies al migdia, menys dimecres i divendres i dissabtes, també a la nit.
Música.
Tota la sort cap a esperança, mal repartida la teva venjança, que encara no sap ningú, que més que el foc m'espanta la brasa, no me n'oblido, sóc tota enyorança.
perquè si som per Cardedeu podem acabar el dia al concert d'en Andreu.
A les 8 del vespre al Teatre Auditori, un concert dins el cicle Tastautors. Assolir una senzillesa sòlida en la forma i en el format és la virtut de l'Anna, que en poc més de 3 anys s'ha erigit com una de les veus imprescindibles del panorama català actual. A través de les faules, la poesia i un imaginari costumista de sensibilitat finíssima, converteix allò atòmic i delicat en rotund i solemne. Amb la seva inseparable bateria i violí, i també la seva parella, la Marina Rufat, van publicar l'any passat un nou disc titulat Vigília, un cançoner que explora els conceptes de l'atenció nocturna, la vella, l'espera latent prèvia a un esdeveniment important, la mirada que no tanca del tots els ulls, algú que no pot dormir, i escriu també sobre tots aquests pensaments abans del son. Avui les podem sentir i veure en directe a Cardedeu. Si voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar a la web d'Antràpolis per entre 14 i 18 euros.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Com puc tant, Andreu, que avui actua a Cardedeu. Ara tornem al suplement.
Si mai vull tornar donant la volta, deixo enrere mil bocins, les dones mortes pels vius que m'han portat fins aquí. Tota la sort cap a esperança val repartir de la teva venjança, que no sap ningú que més que el foc m'espanta la brasa. No me n'oblido, sóc tota enyorança i t'enyoro com puc.
El suplement, amb Roger Escapa.